Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.
Benvolguda audiència, sóc el Jaume Pros i seguint amb aquest cicle d'entrevistes electorals que entre el David Prats i jo fem durant aquests dies de campanya, arriba ara el torn de l'Albert Batet. L'Albert Batet va ser alcalde de Valls entre el 2003 i el 2019 i diputat al Parlament de Catalunya des del 2012. De la mateixa manera que amb les anteriors entrevistes, no ens trobem als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. En aquesta ocasió som a la plaça del Pati, al centre de la capital de l'Alt Camp. D'aquesta manera evitem, en aquests temps de pandèmia, una concentració de persones a les nostres instal·lacions que només comportaria un augment del risc per a la nostra salut i també de la salut dels convidats, és clar. Bon dia, senyor Batet.
Molt bon dia.
Abans d'entrar en matèria, com a vallenc, aquests dies m'imagino que viu amb certa tristor el fet de no poder gaudir de les festes decenals. El passat mes d'agost, la Fundació i la Taula de Coordinació de les Decenals van decidir d'ajornar la celebració fins que la situació per la pandèmia s'estabilitzés. Decisió complicada, però al final encertada?
Bé, la ciutat de Valls, la seva identitat són la mare de la candela, les decenals, no? I, sens dubte, són unes festes sentides i estimades. Jo me recordo com l'any 2011 ho vam poder celebrar des de, jo en aquell moment era l'alcalde, amb un gran record i emoció. Estic convençut que la decisió era la millor decisió possible, no?, davant d'aquestes circumstàncies. Però tanmateix, malgrat no poder celebrar decenals, la ciutat ha fet coses, ha aconseguit fites importants aquest any. Tot el tema de l'orgue, aconseguir la inauguració de l'orgue, una inversió importantíssima feta gràcies a l'aportació de vallencs de forma voluntària que han contribuït a recuperar l'orgue de la ciutat de Valls, doncs és quelcom que marcarà aquest any 2021. Malgrat la situació de pandèmia i d'inclemències que ha fet que no puguem celebrar les decenals, la ciutat de Valls, en honor a la Mare de la Candela, ha aconseguit un orgue, que és una fita històrica, una meravella, una joia preciosa, gràcies a la col·laboració de moltes persones, la suma de moltes persones que amb el seu petit donatiu hem aconseguit una gran joia per la ciutat. I això sempre quedarà marcat, no? I a més, hi ha un petit detall, doncs, que la Mare de Déu va sortir del Cambril, no? Ha sortit del Cambril, l'han posat més a peu del carrer perquè la gent, també per mesures Covid, doncs, no hagi de pujar dalt al Cambril, etcètera, etcètera. I bé, doncs ja ha sigut una primera passa per, esperem, poder celebrar amb tota la força les festes decenals tan aviat com sigui possible.
El mes de desembre, vostès van fer un procés de primàries amb molta participació i vostè fou escollit cap de llista per la circumscripció de Tarragona. Com afronta encapçalar la candidatura?
Amb molta il·lusió, amb molta força, amb un agraïment infinit a la militància del meu partit polític, Junts per Catalunya, que és un partit que tenim de diverses tradicions. És obvi, una tradició, doncs, de convergència molt potent de molts anys, de persones, doncs, com jo mateix, que he estat alcalde d'uns anys de l'Ajuntament de Valls, però també, doncs, el president Puigdemont, el Josep Rull, el Jordi Turull, el Joaquim Forn, el Lluís Puig, però també d'altres persones que venen d'altres vessants ideològiques, com és el secretari general del nostre partit polític, de l'activisme, Jordi Sánchez, de l'Assemblea Nacional Catalana, o gent que ve d'Esquerra Republicana, com l'alcalde de Montblanc, el Pep Andreu, un històric d'Esquerra Republicana, que quan Esquerra Republicana no hi havia ningú, el Pep Andreu hi era, però hi ha el Xavi Campdepadrós, o de l'àmbit del socialisme, no?, com la Teresa Pallarès, o el Josep Maria Llaçat, l'alcalde del Vendrell del Partit dels Socialistes durant els 90, que va de número 7 a la llista. Per tant, som un partit de suma, un partit central, un partit, doncs, que tenim molt clar quines són les nostres prioritats, que és la bona gestió, la solvència, d'entendre que estem en una situació complicada de crisi, amb uns reptes econòmics i socials molt greus, però que solvència i independència són dos binomis indissociables. I per tant és el nostre projecte, és un vot útil a favor de la bona gestió, un vot útil a favor també de la independència, salut i república, que són dos cares de la mateixa moneda, no? I un projecte, doncs, liderat pel president Puigdemont, com no pot ser d'una altra manera, i per tant és un goig que tot el conjunt de la militància de la demarcació de Tarragona ens, doncs, hagi confiat en mi per ser el cap de llista, acompanyant amb la Laura Borràs, amb l'opció també, doncs, d'aconseguir que sigui la primera dona presidenta de la Generalitat de Catalunya.
Per la transversalitat, de que és un partit que aglutina diferents ideologies, persones que venen de diferents àmbits, però el cert és que el 2017 Junts per Catalunya va obtenir 948.233 vots i 34 escons, i a Tarragona 96.000, gairebé 100.000 vots. Però sí que és cert que en aquell moment el PDeCAT i el Partit Nacionalista de Catalunya, de la Marta Pascal, formaven part d'aquell espai dins d'aquesta suma de vots. Tema ara amb la presència de Junts per Catalunya, però aquestes derivades que podríem dir del Partit Demòcrata i del Partit Nacionalista de la Marta Pascal, té una dispersió del vot ara en aquest
nosaltres,
del 2017?
Nosaltres tenim molt clar el que som. Ens hem presentat en 5 eleccions. Junts per Catalunya hem guanyat les eleccions del Parlament de Catalunya, hem guanyat eleccions municipals com aquí a Valls, hem guanyat eleccions al Parlament Europeu, amb tot en contra, sempre hem tingut la situació molt en contra. Ara també tenim unes eleccions sense drets electorals, etc, on gràcies a les aportacions i els préstecs que han fet els associats del partit ens paguem tota la campanya, i per tant sense dependència econòmica d'entitats financeres i de tercers, i per tant amb màxima transferència i amb voluntat de fer les coses ben fetes, tot el respecte per les persones que tinguin en altres formacions polítiques. Però el vot útil contra el tripartit del 155 i contra el tripartit a canvi generat d'aquestes eleccions és els de Junts per Catalunya. I per tant aquí a la demarcació de Tarragona hi ha formacions polítiques, totes elles legítimes, vots independentistes, com van veure les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, doncs que treuen vots però no treuen escons, i per tant això és llençar el vot, i és un vot que no és útil. I per tant el vot útil en aquest sentit és el de Junts per Catalunya, que pot treure representació, que pot evitar un tripartit, que pot evitar un tripartit a canvi de nada com el que passa a Madrid, que teòricament vas contra Vox, però el que acaba passant és que tu votes amb el senyor Pedro Sánchez i després el senyor Pedro Sánchez pacta amb Vox per defensar la monarquia i per defensar els diners dels fons europeus, que no es quedin a Madrid a les empreses del palco del Bernabéu i no a les pimes i les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Per tant, nosaltres és molt clar, nosaltres hem fet un projecte positiu, no amb respecte a tothom. Hem sumat a moltes persones, a moltes que venim de Convergència, gent que ve d'Unió, gent que ve de Demòcrates, gent que ve del PSC, d'Esquerra, de l'activisme, de l'ANC, amb un corrent central de lideratge del president Puigdemont molt potent, i bé, hi ha un nexe d'Unió durant la lluita que hem fet durant tots aquests anys, no? I que ara entenem que quan anem junts guanyem, i aquestes eleccions del 14 de febrer o avancem o retrocedim, o lluitem o ens rendim. I Junts per Catalunya som els de no rendir-nos, som els de persistir, som els de que, escolta'm, doncs ens hem de fer valdre, no ens conformem, i per tant això no vol dir que no siguem intransigents, no, nosaltres volem negociar, volem una solució política, volem negociar a favor dels catalans i de les catalanes, però no a canvi de res, no a canvi d'uns pressupostos de l'Estat que no porten cap recurs per la demarcació de Tarragona, no a canvi d'uns pressupostos de l'Estat que no garanteixen els fons europeus per Catalunya, no a canvi d'uns pressupostos de l'Estat que no ajuden des d'un punt de vista de Covid a la situació de pandèmia com hi ha en aquest moment, que les empreses necessiten uns recursos directes. I davant d'aquesta situació, doncs, nosaltres no ens conformem.
En aquestes eleccions es produeix un fet que és força curiós, que és Junts per Catalunya, és la marca que diríem la marca capdavantera d'aquest espai, amb el president Puigdemont com a principal referent, però els drets electorals són, o se'ls va quedar, o la justícia espanyola va decidir que havien de ser pel PDeCAT. Això s'ha traduït que més enllà del que són els espais electorals, els mitjans de comunicació, o almenys un gran nombre de mitjans de comunicació, ho dic perquè recopilant informació no fa gaire he fet aquest seguiment i he comprovat que els mitjans de comunicació informen de tots els partits, la majoria de partits fan servir la seva veu per fer una crítica a la Laura Borràs de manera personal, sobretot pel seu tema particular, no?, de la imputació, però en canvi al final no surt la informació sobre Junts per Catalunya o la veu de la pròpia Laura Borràs. Tot això que dic és com s'explica, no com s'explica, com es pot lluitar contra això des de Junts per Catalunya, de no tenir espai electoral, però que també comprovar que molts mitjans de comunicació, fins i tot a l'hora d'informar, obvien la presència del seu partit en la informació.
Bé, ja hi estem acostumats, és sin novedat en el frente, no? És a dir, ens van presentar les eleccions del 21 de desembre imposades per l'Estat després de cessar el govern de la Generalitat de Catalunya i dissoldre el Parlament de forma il·legítima, amb les eleccions convocades pel senyor Mariano Rajoy, i ja sabem com va anar, va haver una victòria del president Puigdemont i de Junts per Catalunya també amb unes condicions totalment adverses. Van vindre les eleccions europees i no deixaven presentar el president Puigdemont. És més, vam haver de substituir amb el Gonzalo Boye, amb el Xavier Trias, amb la Beat Alagón, per tal doncs, de poder fer front a aquesta voluntat que tenia la Junta Electoral Central de que el president Puigdemont es presentés. I acabat el president Puigdemont sent eurodiputat. Ara ens trobem amb unes eleccions que són fruit d'una inhabilitació del president de la Generalitat, el president Torra, que va excel·lir en la primera onada de la pandèmia, Catalunya liderant i proposant i tirant endavant a projectes i capdavanters, escoltant els experts amb mesures pioneres per fer front a la pandèmia, i al mig de la segona onada de la pandèmia, l'Estat espanyol, d'una forma totalment irresponsable, el que fa és inhabilitar el president de la Generalitat. I hem vist les conseqüències d'aquesta decisió i la gestió que hi ha hagut posteriorment, no? Que és evident que hi ha hagut mancances importants, no? Però davant d'aquesta situació nosaltres no ens conformem, ja sabem que ens posaran les coses difícils. Ara no tenim drets electorals, ens han finançat la campanya amb recursos propis, amb préstecs i donatius dels afiliats i afiliades de Junts per Catalunya, de persones que han mostrat la nostra opció, no tenim espais de publicitat a TV3, etcètera, etcètera. Bé, nosaltres tenim una cosa, que és la força de la gent. Aquest país ha avançat sempre amb la força de la gent. L'1 d'octubre ho vam fer amb la força de la gent, amb la gent que va voler anar a votar, malgrat les cops de porra, no van tenir por i van voler anar a votar. Ens volen amb por i ens volen quedats a casa, i la resposta d'això és anar a votar. I el 14 de febrer, la resposta contra aquesta por que ens vol l'Estat espanyol, aquests interessos de partit que ha primat el Partit Socialista, anticipant aquestes eleccions per davant dels interessos de les persones, doncs això respon amb vots. Perquè el vot és el gest més poderós que tenim el conjunt de la ciutadania, i per tant l'hem d'exercir amb total responsabilitat i animar tothom a votar. Tenim tres objectius de cara a aquestes eleccions. La primera és una victòria de Junts per Catalunya, que puguem aconseguir doncs, quedar a primera força política independentista, una garantia de solvència i d'independència. La segona és aconseguir el 50% de vots. Malgrat aquestes situacions complicades, nosaltres sempre hem avançat, el país sempre ha avançat. Vam treure un 47,5% de vot a les eleccions del 21 de desembre. Vam treure un 49% de vot a les eleccions europees. Ara tenim unes eleccions del Parlament de Catalunya que per primera vegada l'independentisme pot assolir més del 50% de vot. I és evident que si això succeeix ha de tindre conseqüències polítiques des d'un punt de vista internacional. I el tercer objectiu, majoria INDEP, victòria de Junts per Catalunya, aconseguir el 50% de vot i aconseguir que hi hagi per primera vegada una dona presidenta de la Generalitat de Catalunya, que és un deute i un deure que tenim els catalans i les catalanes, aconseguir doncs, aquesta igualtat entre els homes i les dones.
Parla de majoria independentista, però la veritat és que els retrets, acusacions entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya és freqüent en els darrers mesos i potser més i tot. Esquerra Republicana de Catalunya podria donar-se la circumstància que tingués la possibilitat de reeditar un pacte independentista, però també podria tenir la possibilitat de fer una prova d'un govern d'esquerres amb la suma dels comuns i no sé fins a quin punt del PSC, tot i que han dit que no governarien amb el PSC. Potser el problema que té Junts per Catalunya és que l'única opció que té per poder governar és un espai, és fer un govern independentista i depèn, per tant, de la voluntat, en aquest cas, d'Esquerra, o en cas de que Esquerra no s'hi posés bé, Junts per Catalunya hauria potser d'explorar altres alternatives amb altres partits polítics, com per exemple podria ser el PSC en aquest cas.
Nosaltres només contemplem pactes amb partits independentistes. Som aliats, i com aliats que som, tenim un objectiu compartit molt gran, que és la independència de Catalunya, que és l'objectiu pel qual doncs, ens presentem a les eleccions i volem fer acció política. I per tant, aquesta és la nostra prioritat i única possibilitat, i única probabilitat, i única garantia. És cert que altres partits polítics poden fer altres opcions. Ja hem vist el que ha passat a Madrid, que s'aprova un tripartit a canvi de nada, facilitant la investidura del senyor Pedro Sánchez i aprovant els pressupostos que no aporten els recursos per Catalunya, i més en una situació actual com de Covid, que són necessaris i que no es garanteixen, per exemple, doncs, diners de la llei de la dependència, l'infrafinançament del sistema de salut, etc, etc. Però que acaba succeint que el Partit Socialista acaba votant les coses en Vox. Els fons europeus, una, que és una eina indispensable per poder, doncs, poder-ne sortir de la crisi amb tota la força, doncs el Partit Socialista els aprova en Vox. I la monarquia, doncs el Partit Socialista vota en Vox. I aquest socialisme és un fals canvi. L'únic canvi de debò a Catalunya que pot fer canviar les coses és la independència. I nosaltres això som, vaja, ho tenim molt clar, fent les coses ben fetes, ara aconseguint el 50% de vots i aconseguint que la Laura Borràs sigui presidenta de la Generalitat de Catalunya i no donant el nostre vot a canvi de res, com han fet altres formacions polítiques legítimament i que nosaltres no compartim. Aleshores, que qui vulgui un pacte nítidament independentista amb un govern nítidament independentista, l'única força política que és un vot útil perquè això succeeixi és Junts per Catalunya.
Però el president Torra i també la candidata vostra, la Laura Borràs, s'han mostrat reticents, per fer servir aquesta paraula, respecte a pactes de Junts per Catalunya, com per exemple és el pacte de la Diputació de Barcelona. Us replantejaríeu aquest pacte?
Ja, també. És a dir, ho hem dit, i jo mateix, com a president del grup parlamentari, vaig fer unes declaracions que dèiem revertim-ho tot, revertim tots els acords. Revertim el pacte de la Diputació de Barcelona, sí, però revertim a Sant Cugat, revertim a Figueres, revertim a Tàrrega, revertim a Cervera, revertim a la Selva, revertim a Platja d'Aro, llocs on Esquerra Republicana ha parlat amb els partits socialistes i els comuns, havent guanyat Junts per Catalunya les eleccions. I per tant nosaltres estem disposats a revertir-ho tot. El que no serveix d'excusa és coses que no són, és a dir, nosaltres aquí a Valls hem pactat amb Esquerra Republicana, a la Diputació de Tarragona hem pactat amb Esquerra Republicana, a l'Ajuntament de Reus hem pactat amb Esquerra Republicana, a l'Ajuntament de Tarragona hem pactat amb Esquerra Republicana. És la gran majoria de llocs. Que hi ha llocs que això no succeï? Sí, nosaltres ja hem parlat, repartim-ho tot, fem-ho, no en tenim cap de problema. Si el problema és que hi ha llocs que no anem junts, que no s'entén i que hi hem d'anar, i per tant, escolta'm, la nostra predisposició ja és tota.
A les entrevistes anteriors que hem fet a vostè i a representants de partits polítics que estan a l'oposició han fet servir el mateix terme per parlar de la legislatura passada. S'han referit exactament amb les mateixes paraules, com una legislatura perduda. Ha estat una legislatura perduda?
No. Ha estat una legislatura difícil i complexa, on hem viscut en primera mà la repressió. És a dir, on hem vist que l'independentisme ha guanyat les eleccions del 21 de desembre i l'estat espanyol no ha respectat aquests resultats, ni el Partit Socialista, ni el Partit Popular, ni cap estament institucional de l'estat. No van permetre la investidura del president Puigdemont, i tots sabem com ja va anar amb la desconvocatòria del president Torrent. No es va permetre la investidura del Jordi Turull, i tots sabem com va anar que la CUP aquell dia no va votar el Jordi Turull quan segurament les coses haguessin anat molt diferents amb la investidura del conseller Turull com a president de la Generalitat de Catalunya. Hem vist que s'han alterat les majories parlamentàries, hem vist que s'han suspès diputats del Parlament de Catalunya, hem vist que s'ha inhabilitat el president de la Generalitat de Catalunya, hem vist que la justícia, les grapes de la justícia espanyola han posat la intromissió total a la sobirania del Parlament de Catalunya. I davant d'això, nosaltres què fem? Doncs no ens conformem, nosaltres persistim i veiem que hi ha lluites que sí que són victòries, que és la del president Puigdemont a l'exili, que és el d'Alic Holstein a Alemanya, que és a Bèlgica amb el conseller Lluís Puig, la Clara Ponsatí, el Parlament Europeu. Europa està agafant consciència, que aquesta setmana hem vist dos casos d'una forma molt rellevant. La primera és Bèlgica, que ja situa Espanya, un ministre de Bèlgica ja situa Espanya al mateix nivell que Turquia i Hongria. I l'altra és quan Rússia, per justificar-se de la detenció d'un polític, no? com ha succeït, diu, escolta'm, senyors de la Unió Europea, si Espanya estan fent el mateix amb l'1 d'octubre, que tenen presos i exiliats, És a dir, s'està posant de manifest que la lluita internacional ens està donant molta força. Si ara aconseguim el 50% de vots, això és una força definitiva, perquè nosaltres som conscients que hi ha una realitat, que estem en un moment complicat, que estem en un moment de pandèmia, que ens ha canviat les nostres vides, que els comerciants estan patint, que els restaurants estan patint, que les empreses estan patint, que la vida ens ha canviat, que no podem veure els pares, que no podem veure la família. I per tant hi ha una gestió de la pandèmia a curt termini que també passa per defensar els recursos. Això va de recursos, ho deia el doctor Gimón. Els estats que poden gestionar la pandèmia amb recursos apliquen unes mesures diferents que els estats que no les poden gestionar. I Espanya, què fa? Doncs som a la cua de la Unió Europea pel que fa a l'estat que menys recursos destina a la lluita contra el Covid. Aquí nosaltres no ens hi trobaran. Per això no vam votar els pressupostos, per això no vam investir el senyor Pedro Sánchez.
Parlant de la Covid, anirem a votar el 14 de febrer, perquè al final ha sigut la justícia espanyola qui ha decidit el dia que hem de votar. El fet d'haver de votar el 14 de febrer i veient que la cosa no acaba de millorar, la situació per la pandèmia, tem una baixa participació.
Per això animem a tothom a votar. L'abstenció només beneficia Vox. Animem a tothom a anar a votar. Animem a anar a votar a tota la persona que vulgui un país lliure i que vulgui que no hi hagi un tripartit que ens governi a canvi de nada, que acabi pactant amb Vox, com defensant la monarquia i defensant els bons europeus, els fons europeus, no per les petites i mitjanes empreses de Catalunya, sinó per les empreses del Poc o del Bernabéu. Doncs aquí ens trobarà Junts per Catalunya. És un vot útil a favor de la bona gestió, un vot útil a favor de la independència, un vot que no quedarà perdut. Hi ha d'altres formacions polítiques que tindran moltes dificultats per tenir la representació, com és la CUP, com altres partits polítics, i en aquest sentit nosaltres ens oferim com a garantia d'avançar i no de retrocedir.
De fet, l'espai independentista presenten fins a un total de, si no estic equivocat, de 13 candidatures diferents amb partits amb representació, com seria Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, i d'altres partits doncs, que no tenen representació i molts d'ells, o potser la majoria, sense possibilitats de poder entrar al Parlament i d'assolir aquest 3% de vots necessari per poder entrar per demarcació. Això pot ser un problema també a l'hora d'obtenir majories dins del Parlament, d'una majoria independentista en diputats?
Per això animem a tothom a fer un vot útil. Un vot útil a favor de l'empresa, un vot útil a favor de l'emprenedor, un vot útil a favor de baixar les quotes dels autònoms, un vot útil en contra del que ha fet l'Estat espanyol de baixar les pensions dels jubilats, un vot útil en contra de que siguem els campions de pagar impostos, un vot útil a favor de l'escola catalana i del català, un vot útil a favor de gestionar la salut de forma diferent, un vot útil a favor de gestionar les residències de forma diferent, però també un vot útil a favor de l'1 d'octubre, a favor del Consell per la República, a favor del president Puigdemont, a favor de que tot el que han lluitat fins ara tingui un sentit, que és el de no surrender, que és el de Junts per Catalunya.
La Laura Borràs és la presidenciable, en aquest cas de Junts per Catalunya. Quines serien els seus trets distintius més característics? Sabem que és una persona intel·lectualment formada, perquè ho hem vist al Parlament de Catalunya i també al Congrés dels Diputats, però potser cal alguna cosa més, no?, que aquesta formació intel·lectual per poder governar un país.
És una bona gestora, és una persona que quan ha gestionat des d'un punt de vista públic ho ha fet amb excel·lència, maximitzant, per exemple, tots els recursos en l'àmbit de la cultura. Això és una trajectòria que l'avala. És una persona de total confiança del president Puigdemont i per tant doncs, totalment alineada. És una persona doncs, amb una gran determinació i fermesa, i per tant la Laura Borràs és la millor candidata en diferència per aquest moment polític.
Vostè és el cap de llista per la circumscripció de Tarragona. Quines són aquelles prioritats que necessita o que veu que necessita el nostre territori?
El nostre territori és un territori ric en actius. Sense nosaltres, Catalunya no seria un país lliure. Tenim l'aigua, tenim l'energia, tenim l'indústria, tenim el turisme, tenim una indústria agroalimentària. Som un territori essencial per Catalunya. I tenim molts actius, el Port de Tarragona, l'aeroport, i els hem de posar en valor en aquest context. Cal continuar d'una eterna política que ha començat el govern de la Generalitat de Catalunya i que ara amb la pandèmia s'han vist que són més necessàries que mai. Per exemple, tot el tema del 5G i de la fibra òptica, que es puguin desenvolupar projectes de vida arreu del país i del territori. per exemple, tot el tema de les xarxes ferroviàries i del transport urbà amb el tram que projecte que defensem, inversions importants pel nostre territori, tot el projecte de l'hidrogen verd, tot el projecte del Hard Rock Café. Tenim un territori d'oportunitats. Això passa primer perquè ens siguem conscients la gent de Tarragona, la nostra importància a Catalunya, aquesta peça essencial, que sense Tarragona Catalunya no podria ser un país lliure. I aleshores nosaltres hem d'insistir, i hem d'insistir en polítiques socials també. La gestió que hi ha hagut en l'àmbit de les residències no és de rebut, i aquí a Valls ho podem comparar i ho podem veure. Aquelles residències que estan vinculades a un sistema hospitalari i sanitari i vinculades al CAPS, doncs han gestionat la pandèmia d'una forma diferent que aquelles que no, no? I aquí, excel·lència, la Fundació Vilaniu i tota la feina que han fet a l'Ajuntament de Valls amb el Pius Hospital, etcètera, etcètera, doncs està sent de referència. Ara ens demanen que gestionem la residència de l'Arbós, ens demanen que gestionem residències de Falset, ens demanen que gestionem, perquè és un model d'èxit, no? Per tant, ostres, la gestió que hi ha hagut en aquest àmbit, és evident que la Generalitat de Catalunya, doncs, mostrant mancances molt greus. Nosaltres hem de cuidar la nostra gent gran. I per tant, doncs bé, doncs aquí hi ha un projecte, que és de la Generalitat de Catalunya, de l'Agència Social i Salut, d'unificar-la, de destinar més recursos en l'àmbit de la salut, de destinar més recursos en l'àmbit de l'atenció primària, però a la vegada també de garantir aquest model de concertació pública o privada que garanteix Junts per Catalunya en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la social.
Vostè és el predecessor aquí a Valls com a alcalde de la Dolors Ferrer. Com valora la gestió de la Dolors Ferrer com a alcaldessa en aquest temps que porta fins ara?
Bé, jo no puc ser molt objectiu per l'apreci personal i perquè és evident que formem part del mateix equip i la vaig designar com a successora, doncs, de la nostra formació política, no? Però jo crec que hem de posar molt en valor la feina que està fent la Dolors i l'equip de govern en aquests moments actualment a l'Ajuntament. He estat 12 anys alcalde, hem viscut moltes coses, no? Moments molt difícils, moments complicats, crisi econòmica, etcètera, etcètera, no? Però una situació com la d'ara, amb aquesta situació de pandèmia, ha fet més evident que mai la necessitat de proximitat des de l'alcaldia, no? I això la Dolors Ferrer ho té al 100%. És a dir, és una persona pròxima, propera, que atén a les persones, que atén els petits detalls de les persones, que ara són molt importants, perquè aquesta situació de Covid ha ubicat més vulnerabilitat, i per tant, doncs, en una situació que no havia viscut mai cap alcalde de la ciutat de Valls durant els últims 100 anys, la Dolors Ferrer està sent una alcaldessa, escolta'm, ja trec el barret.
Està preparat per conviure amb Vox al Parlament? O s'està preparant d'alguna manera, encara que sigui emocionalment, per veure l'entrada de la ultradreta al Parlament de Catalunya, un fet que no havia passat mai a la història fins ara?
El problema és que el PSC que pacta amb Vox. El problema és que el Partit Socialista del senyor Illa és un canvi, un fals canvi, perquè quan convé pacten amb Vox. I per tant nosaltres tenim molt clar que l'alternativa, això va a Laura Borràs, o ella o Illa. Això va de Laura Borràs o senyor Illa i ministre Illa, i per tant el vot útil per frenar el feixisme a aquestes eleccions és el de Junts per Catalunya, perquè podem facilitar investidures al senyor Pedro Sánchez i després s'acaben pactant el Vox i passen per la porta del darrere el feixisme. Per tant, nosaltres aquí, això és una línia vermella, no? I per combatre, doncs animem a anar a votar a tothom.
I aquí els acusa a Junts per Catalunya de tenir com a un únic punt programàtic, que és la independència.
Faci
5 cèntims de quines són els projectes o quin és el programa, diríem, de Junts per Catalunya.
Bueno, doncs, ja l'he anat explicant durant tota l'entrevista, no? L'ajuda a l'empresa, que els autònoms tinguin recursos, a baixar les quotes dels autònoms, més diners en l'àmbit de la salut, més diners en l'àmbit educatiu, l'educació gratuïta, garantir un estat del benestar amb un canvi de model de l'àmbit de residències, no com s'ha pogut desenvolupar, tot el projecte d'equilibri territorial, del 5G, de la fibra òptica, de tots els territoris, d'entendre que Catalunya es fa república, això també es feu república. Quan lluites per les persones i vols un millor estat del benestar, això és fer república. I per tant, doncs, aquest és el projecte de Junts per Catalunya.
S'atreveix a vaticinar un resultat per la demarcació de Tarragona? Quines són les perspectives d'aquí, la nostra estructura?
Hi hagi una victòria independentista, que les forces independentistes siguem majoria i que també a la demarcació de Tarragona tots traiem més del 50% de vots.
No es mouvés l'Albert Batet, candidat de Junts per Catalunya per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 14 de febrer. Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls. Molta sort de cara al futur i gràcies per atendre els micròfons d'aquesta ràdio.
A tu, Jaume.
I a tots vostès, estimada audiència, gràcies un cop més per acompanyar-nos. Ens retrobem ben aviat aquí, a la ràdio pública de la capital de l'Alcamp, amb una nova entrevista electoral. Mentrestant, que acabo de passar un molt bon dia. Adeu.
Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.